Doncs per parlar sobre aquesta qüestió tenim amb nosaltres el senyor Jaume Alonso Cuevillas, que és advocat de Carles Puigdemont i catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Senyor Alonso Cuevillas, bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada la primera pregunta és obligada. No sé si ha pogut parlar amb els consellers que són a la presó i especialment per la zona d'influència que ens afecta amb la consellera Bassa.
Bé, amb la Dolors Bassa vaig estar parlant, jo soc mig... soc mig torrullenc, però vaig casar-me amb una noia a Torroella fa molts anys que sóc assidu de Torroella de l'Estartit, amb la consellera Bassa, per tant, tinc una relació especial, i vaig estar parlant amb ella l'endemà de l'empresonament. Des de llavors no, però sí que em contacta amb el seu advocat, que és l'Andreu Bandeneide, i espero que avui el magistrat Llarena decreti la seva excarceració.
Escolti, sobre aquesta possible excarceració, a vegades, sobretot amb els articles i amb les columnes i amb l'estat d'ànim general que hi ha aquests dies, un té la sensació que si avui surten en llibertat això seria considerat una gran victòria. Tanmateix, per exemple, avui el director del Punt, Xavi Xirgo, alertava que això no és una victòria, que al final la victòria és que no haguessin hagut d'entrar. Com viuen els consellers o el govern a l'empresonat o a l'exili també amb els que vostè té contacte, com viuen aquesta situació preventiva?
A veure, la presó és una situació duríssima, i més quan és una presó tan injusta com aquesta. La presó només s'ha de decretar en circumstàncies molt excepcionals, si hi ha risc de fuga, de destrucció de proves, de reiteració delictiva. Cap d'aquestes circumstàncies no es donava i, per tant, no es tindria que haver decretat mai aquesta presó. Per tant, l'excarceració des d'aquest punt de vista jo crec que és obligada, diguin el que diguin sobre el 155 o sobre el que sigui. No s'ha de mantenir una presó provisional, que és absolutament injusta. Dit això, no hem d'oblidar que el que és injust en si mateix és el procés. Se'ls està acusant d'una violència que cap d'ells ni ningú no ha exercit. Per tant, mantenir-los en presó o mantenir una imputació, perquè ara serà una victòria parcial, amb el sentit de que s'obtingui l'excarceració, però continuaran uns processos endavant amb els que es demanen unes penes duríssimes, unes penes que poden arribar fins als 30 anys gairebé de presó.
Exacte, per això deia que la victòria no pot ser que surtin de la presó preventiva, perquè cal no oblidar que després hi ha un judici que podria comportar aquestes penes de les que vostè parla.
Sí. El procés és injust perquè no es dona cap dels delictes que se'ls està imputant per part de la Fiscalia, perquè no hi ha hagut violència. Sostenir o promoure la independència, inclús proclamar la independència, no és un delicte en si mateix. Ho és fer-ho de forma violenta, amb un aixecament públic i violent, diu la llei. I això no s'ha donat i, per tant, aquests processos haurien de decaure. Serà injust que continuïn els processos, però més injust encara que sense ni tan sols judici estiguin en aquesta situació de privació de llibertat.
Segurament em dirà que no hi ha termini legal, però quant de temps s'estima que una presó preventiva hauria de durar?
Zero. Una presó preventiva no hauria de durar zero. La llei marca uns màxims. Per delictes greus pot durar fins a 2 anys, prorrogable per 2 anys més. Però, insisteixo, la pròpia llei marca, i és una norma més pedagògica que directament normativa, que només s'ha de decretar en casos excepcionals, si no hi ha cap altra possibilitat per obtenir les mateixes finalitats. I les finalitats són el risc de fuga, els creia abans. Bàsicament el risc de fuga, mai una presó anticipada, mai.
En aquest sentit, vostè parlava d'aquest risc de fuga, en aquest sentit el viatge o la sortida de Puigdemont cap a Bèlgica fins a quin punt podria arribar a complicar les coses?
No, jo crec que no. Tal com vam viure el dia que vam anar a declarar amb tots els consellers, tal com es va desenvolupar tot, jo crec que ja estava decidit que aniria a la presó, amb independència del que hagués fet o deixat de fer altres membres del govern. És més, si el president Puigdemont i els altres 4 consellers que estan amb ell haguessin estat aquí, haurien anat tots a la presó.
Jo li pregunto això perquè ara els consellers, com he sabut, han demanat tornar a declarar, aniran avui a declarar. Per què s'ha demanat tornar a declarar? Què és el que es vol dir de nou?
Bueno, és la forma de donar-li l'oportunitat al magistrat que es pugui pronunciar. El dia 2 de novembre no vam poder declarar perquè vam rebre la querella el dia 1. Era una querella de 116 pàgines, una querella on els documents no estaven ni tan sols acompanyats, sinó que eren links que es tenien que buscar i descarregar, i per tant, quan vam rebre les querelles al llarg del matí del dia 1, que era el dimecres de tots els festius, no vam tenir temps ni de llegir-la amb consciència, ni tan sols els advocats, ni molt menys de llegir-la, llegir-la, que és el que es fa amb una cosa d'aquesta gravetat, i comentar-la amb els clients i preparar una declaració. Per tant, vam optar per només contestar a les preguntes que vam fer els advocats de la defensa, tots els advocats de les defenses dels diferents consellers, i que les vam centrar en descartar la violència. Les vam centrar en dir, escolti, vostè mai ha promogut, ni ha auspiciat, ni ha tolerat, ni ha aplaudit, ni ha certificat cap tipus d'actuació violenta. I no vam tenir oportunitat de fer res més. De fet, el no declarar és un dret constitucional, no hauria de ser tampoc causa per decretar la presó, com aquest dia s'ha pogut llegir. Sembla que si es declara, llavors no procedeixi o que la presó procedís pel fet de no haver declarat. Això ho hem de negar categòricament, no? Però sí que és cert que amb les circumstàncies democràtiques s'ha produït tot, i en haver-se produït un canvi de tribunal, és la forma de donar l'oportunitat al magistrat que es pugui pronunciar a màxima celeritat possible.
Vostè ha dit, quan vam anar cap a Madrid, ja donàvem gairebé per fet que aquesta presó preventiva ja estava dictada abans.
No, quan anàvem cap a Madrid, no. Quan anàvem el dia 1 amb cotxes, el viatge va ser funeral gairebé, perquè contemplàvem que era molt possible. Però encara manteníem un bri d'esperança. Sabíem que era molt possible, sabíem que la Fiscalia amb tota la probabilitat demanaria aquesta presó provisional, sabíem que tenia que resoldre una jutgessa que acostuma a fer el que la Fiscalia li demana sense cap tipus de reflexió crítica, però encara teníem la confiança, perquè també ens arribava, de que algú li podia donar les ordres a la Fiscalia de que no demanés la presó en aquests termes, no? I per tant, sabíem que era molt possible que es decretés la presó, però manteníem un petit bri d'esperança que no fos així. Deia que a mesura que el dia 2 es van anar desenvolupant les declaracions i veient el que deia la Fiscalia, ja vam tenir tots clar que allò acabaria en presó.
S'ha publicat que el fiscal, en un moment determinat, va deixar de parlar amb el govern. S'ha arribat a publicar que fins i tot el ministre de Justícia el trucava i el fiscal no el contestava. No sé si vostè en té coneixement que això sigui així, que el fiscal anés per lliure desconnectat absolutament del govern.
No sé, ho he llegit igual que tots, les converses entre el ministre de Justícia i el fiscal. No en soc partícip, òbviament, no? Es va llegir això, no sé si és cert o no, em costa una mica de creure-ho. El fiscal general de l'Estat és una persona que anomena el govern i sempre és una persona de la sintonia del govern. Clar que pot donar-se la circumstància que algú que està nomenat per la sintonia després la perdi, però no em sembla que sigui el més probable.
Escolti, aquest tipus de connexió Ministeri-Fiscalia General, això és normal en altres països?
Hi ha de tot, però normalment es demana algun tipus de majoria reforçada. És a dir, que sigui una majoria qualificada del Parlament qui nomena, o sinó que es tinguin en compte altres criteris de mèrit que aquí no es tenen en compte. Aquí és un nomenament absolutament discrecional i per part exclusivament del govern.
Escolti, deixi'm que torni a la frase que ha dit vostè. Ja donàvem gaire, o sabíem que hi havia moltes possibilitats que els consellers entressin a la presó. Per què creu, o sigui, per què hi ha hagut aquest canvi ara de jutge, i per què tothom està tan convençut que després de declarar hi ha molts números perquè surtin de la presó?
El canvi de jutge s'ha produït perquè no té cap sentit que una mateixa causa, si el fil conductor de tot això és el procés cap a la proclamació d'independència de Catalunya, no té cap sentit que hi hagi una causa al Suprem, una altra a l'Audiència Nacional, una altra al Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya i altres a diversos jutjats d'instrucció de tot el territori català. La lògica imposa acumular-ho, cosa que s'ha fet parcialment, perquè s'han acumulat les causes del Suprem i l'Audiència Nacional, però no tot, i encara queden altres causes disperses. I la lògica imposava també acumular-ho davant del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya, que és a l'ordre competent indiscutiblement. Això pel que fa a la primera pregunta. La segona pregunta és per què ara pensem que pot procedir de llibertat. perquè la presó era absolutament injustificada. La presó va ser decretada per la jutgessa de l'Audiència Nacional perquè així ho va demanar la Fiscalia, sense mantenir cap actitud crítica, però no es sosté jurídicament la presó decretada. Uh-huh. I per tant confiem al magistrat instructor del Tribunal Suprem, que és un gran magistrat, que va ser president, vull recordar, de l'Audiència Provincial de Barcelona, però a més és un jurista finíssim, això ho creiem tots que ho tindrà molt clar, i que per tant decretarà la llibertat, potser en fiança, però no mantindrà una presó a totes llums injustificada.
Deia, potser en fiança. Hi ha possibilitat que encara que imposin aquesta fiança no hi hagi temps de pagar-la abans que s'acabi el dia? Per exemple, avui és divendres, el cap de setmana és hàbil per fer hàbils aquests pagaments?
Bueno, fins on a mi em consta i està tot preparat per poder, si reconeixi una cosa desorbitada, poder prestar aquestes fiances.
Què hi ha de cert de les acusacions de maltractaments que es varen abocar el dia després del trasllat del govern a la presó?
Doncs tots. Vaig explicar jo aquella mateixa nit a TV3, ho vaig explicar perquè venia el divendres de visita els consellers a la presó i em vaig quedar impactat amb el que em van explicar. Els trasllats van ser caòtics, van ser trasllats a tota velocitat, amb manilles per darrere, sense cinturó de seguretat. Pensi que estàvem citats a l'Audiència Nacional a les 9 del matí, la qual cosa vol dir que vam sortir de l'hotel a les 8, que havíem esmorzat a les 7 del matí o 7 i poc del matí, i que no van arribar a les presons perquè primer es van portar amb unes, després amb unes altres, van recórrer tota la província de Madrid i no van arribar a les presons fins a les 10 de la nit, per tant moltes hores en dejú, amb humiliacions verbals durant tot el trajecte, arribant allà dos consellers...
Humiliacions verbals de quin tipus?
Dels policies que els conduïen.
Sí, però tipus què?
La broma, coses d'aquest tipus. S'acaba la tonteria, posat en els mòbils l'himne d'Espanya reiteradament durant molta estona, coses d'aquest tipus. A dos consellers els van fer despullar com si fossin narcotraficants al moment d'ingressar a la presó. Va ser un tracte absolutament humiliant i vexatori.
Déu-n'hi-do, escolti, canviem de qüestió sobre el president Puigdemont, que el tenim a Bèlgica. Sí. El dilluns a partir de les 9 declararà la justícia belga per decidir, perquè tal que la justícia decideixi si l'extradita cap a Espanya o no.
Sí.
Quin nas li dona això?
Fa de mal dir, La regla general és concedir les extradicions, això es basa en el principi de confiança mútua entre els estats i per tant la regla general és concedir les extradicions. S'ha de dir, però, que en aquest cas no seguim la regla general. És simptomàtic que la pròpia Fiscalia belga, quan demana explicacions a la justícia espanyola, ja ho fa amb el sentit de dir-li que la confiança mútua no serà suficient en aquest cas i que s'haurà de vetllar especialment pels drets dels imputats. I per tant dic que és difícil determinar si en aquest cas procedirà o no l'extradició.
En cas que els consellers que són a la presó sortissin en llibertat, això facilita o complica les coses per la resta de
governs? No, jo crec que és indiferent, Jo crec que és indiferent. La justícia belga és una justícia molt seriosa, ha d'examinar l'euroordre. Això té dos aspectes. El primer aspecte, que és el principal, és mirar si els fets que li s'imputen a la justícia espanyola serien també delictius a Bèlgica. Aquest és un debat tècnic. La normativa que regula això té dos sistemes, diguem-ne. Hi ha una llista de delictes que, si es dona un d'aquests delictes, és automàtica l'extradició sense fer més preguntes. Per això la jutgessa Lamela va marcar la casella, això va acompanyat d'un formulari, amb les caselles dels 30 i escaig delictes aquests, i la jutgessa Lamela va marcar la casella corrupció. Però la Fiscalia belga el primer que va fer és examinar això i dir-me això, corrupció no és. Per tant, descartada la corrupció, serà si els fets, dintre del codi penal belga, tenien també, comportarien algun delicte que comporti penes de presó. Aquesta és la primera part tècnica, i després s'ha de verificar fins a quin punt hi ha una garantia d'un judici just si són extradits a Espanya. I aquí sí que es parteix de la presumpció de la confiança mútua entre els estats. Espanya formalment és un estat de dret, és més, les lleis processals que tenim, les que porto molts anys explicant a la universitat, són molt garantistes. El problema és que aquestes lleis tan garantistes que tenim permeten que si un jutge, un jutge les pugui aplicar de forma no garantista.
Yeah.
I el sistema és poc eficaç per reaccionar-hi com a mínim de forma ràpida. I aquest serà el debat.
Senyor Jaume Alonso Cuevillas, escolti, no sé si independentment de si surten o no, que esperem que així sigui, vaja, no sé si té previst, en cas que es produís aquesta sortida dels consellers de la presó, no sé si té previst veure's amb la consellera Bassa.
Tan aviat com pugui. Jo ara aquest cap de setmana marxo cap a Brussel·les perquè dilluns tenim la vista amb el president Puigdemont i els quatre consellers que hi ha allà, però espero ben aviat poder-ho celebrar amb la consellera Bassa, si pot ser a Torroella.
Doncs escolti, fàcils arribar també el nostre suport de part d'aquest petit mitjà de comunicació de l'Empordà.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia.